Això és El Ressopó,
el podcast dels més sibarites.
Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh? Comencem.
Del mercat aquí ja m'he fundit, més d'un MC només per saber omplir el cabàs.
Critica... Molt bones, Albert, què tal?
Bona tarda, Àxel, què tal, com estem? Una setmana més.
Bueno, doncs pues aquí, després de Setmana Santa, com ha anat la teva?
Bé, bé, bones vacancetes, hem descansat, hem desconnectat i ara tornem-hi.
Bé, així m'agrada. Bé, bé, aquí estem, al podcast dels més sibarites, eh, El Ressopó.
Tenim un convidat de luxe, aquí a la taula.
Tenim el Pol Ortega.
Bones, què tal?
Què tal, Pol, com estàs?
Molt bé. Aquí, moltes ganes.
Sí, a més, dia de retrobaments, eh? Perquè, com sabeu, l'Àxel i jo sí que vam estudiar junts. A més, avui portem un company d'escola, un company que va estudiar nosaltres, el Pol, que després ens explicarà què està fent amb la seva vida. Tu què, Àxel, com ha anat la Setmana Santa?
Doncs he viatjat una miqueta. M'he anat a Budapest.
Sí o no? I què tal?
Hòstia, molt guai, eh? I tenen gastronomia que està xula.
Sí, que t'ha sorprès.
Doncs que li diuen noodles, com la pasta, a una cosa que és pasta però és molt rara, la veritat.
Sí, però rara en quin sentit? Què fan?
La forma. No té res a veure amb el que fem servir aquí com a noodles o com a qualsevol altre tipus de pasta. I no només això, sí que fan servir molt el paprika.
Ah, sí?
Sí.
Què és el paprika?
Pebre dolç, sin
més. Tal qual, eh? Simplement canvien el nom i ja està, eh?
I foten a totes les salses i ja està. O sigui, ànec, que en fan servir molt, molt de porc, que tenen un porc autòcton.
Ah,
i
sí.
Sí.
Molt bé, molt bé.
I pollastre.
Algun restaurant que recomanis per allà?
Negro, restaurant negro.
Negro espanyol o...?
És espanyol, però tenen menjar d'allà també, i es menja, vamos, de luxe.
Sí, i has estat, tu vol?
No, he tingut la sort de viatjar a Budapest, la veritat és que és un que tinc pendent.
Sí, i vins què, Àxel?
Vins?
Que al final és el que a mi m'interessa.
Pues m'ha sorprès, eh? És un país que tenen bastant integrat la cultura del vi, i després a mi el vi que més m'agrada és el Tokaji.
Bueno, Tokaji és un clàssic d'Hongria, no falla.
Ho és.
I de vins catalans, que hi havia alguna cosa? Es vas veure alguna cosa per allà?
Vins, mira, en algun restaurant, no en el Negro, però en algun altre, ara no recordo el nom, sí que hi havia alguna referència de vins catalans, ojo, que em va sorprendre molt.
Sí, bueno, és que al final, jo sempre ho dic, no?, que aquí a Catalunya tenim un país de vins espectacular, no?, que cada vegada són més coneguts. Bueno, presentem el Pol, no?, presentem qui és el Pol, l'Àxel.
Bueno, el Pol, una persona que, com ja ben has dit abans, vam estudiar junts, I més, crec jo que és millor que expliqui la seva trajectòria, no?
Sí, explica'ns una mica, Pol, què has fet fins ara?
Bueno, mira, jo, com bé us han dit a l'Àxel i a l'Albert, bueno, ens vam començar a estudiar junts a la Joviat, a Manresa, i, bueno, tret d'allà, pues, lo típic, les pràctiques, després vaig marxar al País Basc a fer una miqueta de temporada, allà vam aprendre una miqueta de la gastronomia basca, que la veritat és que tenen un productàs i una manera de treballar molt diferent a la d'aquí.
Quant de temps vas estar per allà?
Vaig estar vora els 4 mesos. 4 mesos treballant amb el grup Pitxo, que és un dels grups de Mugàrits, que és un dels 10 millors restaurants del món. I, bueno, la manera de treballar és brutal. La disciplina, les ganes que té la gent... Saps que faràs moltes hores, però vas amb ganes a treballar. I això és molt important.
Molta més cultura que aquí, potser, no?, a nivell de gastronomia.
Sí, jo crec que estan molt més formats. És igual que a Madrid, vull dir, la gent surt, disfruta, gasta menjant i no li importa. Vull dir, no com aquí, que poder som més rancis a l'hora de sortir i ens costa més.
Tot i així ets un tio que ha fet el canvi, no?, que ha deixat la cuina de restaurant tal com la coneixem per anar a una cuina col·lectiva, no?, una cuina industrial com és la Jalimasté del Boda de Bo, que sí, ara mateix.
Així és, sóc un de la part de l'equip d'Imasté de Boda de Bo, que està format per varia gent, i la veritat és que el canvi és una miqueta radical, perquè és molt més estable, però també et trenques molt més el cap a l'hora de crear... Com bé diu el nom d'IMASD, que és investigació i desenvolupament, doncs estàs tot el dia donant-li voltes al cap com millorar i com crear plats nous.
Jo ara aquí, per si hi ha algú que no coneix l'empresa de Boda de Bo, ens podries explicar una miqueta de què va i com funciona?
Doncs mira, és una empresa que va créixer molt de ben petit, va anar creixent, fins a l'hora que, bueno, estem a França, estem... Andorra, fem tot Espanya, península, i bueno, ens dediquem a plat cuinat, a supermercat, Fem canelons, fem fideuà, paelles, croquetes, i la veritat és que estem a tot Espanya.
Llavors, això, perquè la gent ho entengui, jo estic entenent que fem com un menjar precuinat que estigui bo i que després ho trobem al súper i sigui escalfar i menjar bé a casa.
Sí, sí, així és. Vull dir, tu pots menjar de qualitat, amb primers productes, al micro, en 2 minuts, és calentar i menjar.
Sí, facilita la vida a la gent, no? Al final, la gent el dia a dia no té temps per cuinar, tu ho fas per ells, no? Explica'ns una mica com és el teu dia a dia, què fas a la feina? Bueno, quan arribes al matí, quina hora t'hi poses?
Jo m'hi poso a les 7, m'hi poso ben d'hora, dono una volteta per planta, controlar que tot estigui bé.
Perquè entenc que la cuina funciona 24 hores, ja torna de nit, hi ha algun plat que sempre feu a la nit, com funciona això?
Sí, sí, nosaltres, per exemple, a la nit sempre produïm ensaladilla, perquè és una referència que té molt de volum, i tenim 3 torns, vull dir, la fàbrica no para. Som vora els 280 treballadors, si no vaig mal encaminat. Treballem també bastant per temporades, vull dir, ara ve la temporada del gazpacho, doncs anem a saco amb el gazpacho. Ara ve la temporada d'ensaladilla, tots els que són plats més frescos, ara estem a tope. Quan és temporada d'hivern, i sobretot per Nadal, amb canelons no donem a l'abast, i sempre anem necessitant gent.
Molt bé. Es troba, a banda dels horaris i tal, es troba molta diferència entre una cuina industrial i una cuina de restaurant? Al final és el mateix, només canvien les proporcions?
Bueno, al cap i a la fi tens unes quantes limitacions, no? Vull dir, tu en un restaurant saps que pots crear un producte i que si el saps vendre bé, el vendràs fàcil. I aquí t'has de moldar a les necessitats del consumidor. Vull dir, tu has d'estudiar bé el mercat, les necessitats que hi ha, i crear aquest plat. Vull dir, tu no pots arribar i dir, vaig a fer unes galtes de porc rostides, perquè saps que per preu no t'entraran, cosa que en un restaurant sí que pots fer. Vull dir, en un restaurant pots ser molt més lliure a l'hora de cuinar, no estàs tan limitat.
Canvieu molt els vostres plats? No sempre teniu més o menys els mateixos?
Bueno, sí que és veritat que tenim fixes, que són immovibles.
Com, per exemple?
Macarrons bolognesa, carbonara, els canelons i diversos tipus de croquetes. I en altres plats que són més estacionals, com ara, per exemple, que traiem justament aquesta setmana, estem traient els plats nous al mercat, que són doncs, plats més frescos, amanides, amanida d'arròs amb llenties, ensaladilla de marisc, i després, més de cara a l'hivern, doncs, traurem plats més que facin d'hivern, no? Com poden ser algun caneló o pugui ser algun plat més de cullera.
I entenc que tot això es ven a preus super assequibles al supermercat, botigues... Com funciona una mica la venda final?
Bueno, nosaltres estem pràcticament en quasi tots els supermercats, excepte Mercadona, i bueno, sí, pots trobar els nostres productes a un preu molt assequible, ja que si no, no el podríem vendre com a tal.
Axel, tu que tens un restaurant que fas menús diari, això ho veus com una competència? No és competència per tu? Com ho veus tu?
Home, jo no crec que sigui pas una competència. Al final és el que tu has dit. És una empresa molt gran. No té res a veure.
No, però em refereixo en el sentit que potser algú que vindria al teu restaurant a fer el menú, algú que treballi per allà al costat, diu, ah, doncs mira, en comptes d'anar al restaurant, agafo el plat al Capravo i me'n vaig.
No ho crec.
I me'n vaig a dinar a l'oficina.
No crec, perquè si dina a l'oficina i va comprar alguna cosa al súper o a qualsevol botiga, és probablement perquè tingui poc temps per menjar. I quan surts a dinar fora, el que vols és seure tranquil·lament, que sigui una estona agradable, no? Llavors, crec que són models de negoci totalment diferents, que no té res a veure.
Tu com ho veus, Pol?
Home, no, jo penso que la gent que consumeix els nostres productes és gent que va, sobretot, limitada de temps, i no trobo que sigui competència per res. Vull dir, cadascú té el seu mercat i bueno, també agraeixo que la gent vagi als restaurants perquè l'hostaleria és complicada i la gent ha de sortir més, que és el que necessita.
Quin és el teu plat estrella del Boda de Bo? Què recomanes que dius? Això sí o sí ho heu de provar, no us ho podeu perdre.
A mi, perdona, que et talli, a mi quan em foten aquesta pregunta em posen un compromís.
Sí,
sí, no. Això no m'agrada.
Bueno, però s'ha de mullar, s'ha de mullar.
Ara posem el pont al compromís. Quin és?
La veritat que entre més de 20 referències és difícil escollir-ne un, però possiblement un plat que és molt bo i molt, molt d'aquí, de la terra, és els espinacs a la catalana, que sembla una tonteria, però si estan ben fets són molt bons, la veritat.
L'has provat, Axel?
Els del Boda de Bo? No.
Jo tampoc tinc el plaer de...
Si ho sento, que... Pol.
Varios dies sí que he agafat algun plat del Boda de Bo, però just en els espinacs no els he tastat.
Aquí hem fallat, eh? Allà ens agafaré uns.
Has dit 20 referències, són aquestes fixes, o són 20 més les variables segons la temporada?
No, són 20 més o menys són les fixes. Lògicament tenim diversos formats de cada referència. Vull dir, tenim formats més de reacció, de dos o de tres reaccions, el format familiar també, i, però bueno, aquestes 20 serien les fixes, que són gairebé les immovibles, no? Vull dir...
I ara una pregunta més a moda de curiositat. No sé si la podràs saber, aquesta. Però quants quilos de menjar deu haver mover a diari?
Bueno, ben bé no te la sé respondre. El que sí que et puc dir que, per exemple, anem a tràilers complets. Vull dir, nosaltres comprem la llet amb palets de 1.000 i la dosifiquem amb una bomba, vull dir, i podem gastar, pues, poder per fer bechamel, uns 3 o 4 palets al dia, no ens els treu ningú.
Déu-n'hi-do, eh? Com a casa, eh?
Ostres, tu.
Com a casa. Sí, sí. Les racions sempre són individuals, feu també envasos de 2, de 3, de 4, com funciona això?
Bueno, tenim diversos tipus de formats. Tenim el familiar, que ve a ser uns 800 o quilo, depèn de la referència. Tenim formats de 500, que podria ser ben bé per dues persones. Els formats individuals de 250, que seria, bueno, doncs per poder menjar com un primer. I després tenim els duos, que són un primer i un segon que van conjunt, van units, i bueno, que fem com macarrons i llibrets, o paella i croquetes, i així.
Com funciona? O sigui, tu tens una idea d'un plat, i perquè aquest plat arribi al supermercat, com funciona aquest procediment?
Uf, és un procediment molt llarg, eh? Principalment també des de comercial ens presenten unes propostes, que és el que ells estudien en el mercat, i nosaltres veiem si són viables o no, no? I després, quan fem proves i diem, vale, aquest producte ens agrada, el anem a tirar endavant, doncs és fer una prova en petit, després entregues mostres als proveïdors, a supermercats... Els hi dones a provar, si t'ho accepten més d'un client, llavors la tires endavant i després passes a fer proves industrials fins que acaba sortint a la venda.
I un supermercat et pot demanar exclusivitat d'algun plat en concret o no?
Bueno, és com tot. Jo crec que parlant i amb contractes i firmant les coses podem fer exclusivitats amb tothom. Vull dir, és com en un celler. Si et venen i et demanen que aquest vi li embotellis per ell, doncs li faràs. Vull dir... cap i a la fi estem per treballar i per què no?
I de totes aquestes proves, on va el menjar al final? Perquè, clar, entenc que no surt al mercat quan vas provant. Què feu amb aquest menjar que s'obre?
Bueno, nosaltres el destinem també a menjar pel personal i la gran majoria de coses se'n va al banc d'aliments, ja que venen amb un camió a cargar, els hi carguem i se'n va tot al banc d'aliments.
Molt bé. Digue'ns on podem comprar els plats del Boda de Bo aquí a Sabadell, a part dels supermercats, algun en concret que llavors ho saps o no?
No, mira, en supermercats, doncs, amb Capravos, amb Bon Preus, Esclats, Condis i Axiàtica, excepte el Mercadona, estem amb tots, Carrefour, també
tot,
treballem
tots
amb ells.
Tots els supermercats, eh?
Sí.
Una pregunta. Metres quadrats de la cuina, on treballeu? Sí, bastant impressionant, no?
Metres quadrats, ara mateix de la cuina en si, perquè tenim vàries, no t'ho sabria dir. Tenim tres naus, i entre les tres naus em sembla que estem sobre els 16.000 metres quadrats, si no penso
malament. Ojo, 16.000 metres quadrats.
De
una
cuina,
hectàrea
eh?
I mitja només per cuinar, oh, eh?
Bueno, oh, cuinar ben bé no, és una miqueta tot.
Tipo
també està
l'emplatat, no?
Està l'envasat. Però bueno, les cuines són grans. Es pensa que...
Oficines també les comptes aquí dintre,
sí,
suposo.
Sí, sí, pensa que les marmites en les que traiem són de vora de 1.000 quilos.
Què és una marmita?
Una marmita vendria a ser el que és una olla amb gran, amb unes pales que van girant i allà li fiquem pues, les bolonyeses, li fiquem les carbonares...
1.000 litros, eh? Quan s'ajunta la família per fer les salsetes
si
pels canelons...
Pots anar allà a fer-ho, eh?
Sí, sí, la veritat és que és un no parar. I en temporada de Nadal, amb canelons, no donem a l'abast amb les màquines.
Déu-n'hi-do, i això que tenen 1.000 metres quadrats, eh?
Ara, en resum, perquè la gent vegi, és una empresa enorme que es dedica a fer plats precuinats de qualitat i que tinguin un aliment ràpid i que estigui bo per menjar sense temps.
Així és, vull dir, sempre, sobretot, el primer, la qualitat, per davant de tot.
i que tu ets una mica qui pensa els plats i qui fa...
Ara anava jo aquí.
A baixar els costos, no? Una mica.
El teu paper important...
Hem tingut bastants projectes xulos, la veritat, perquè com ja sabeu, i és una realitat, i tu, Àxel, ho hauràs viscut també en el restaurant, que la matèria prima ha pujat molt, vull dir, també ho notem a casa, vull dir, a l'hora d'anar a comprar, si abans compraves amb 50, ara necessites 70 o 80, i això, doncs, s'ha estripulat a grans quantitats, passa el mateix.
Això, sí, i a més, a tu et pugen com a... Bueno, pugen els preus, els proveïdors, a lo millor discrepes, però jo crec que estaràs d'acord. Pugen els preus, però després tu no pots pujar gaire el preu al client, perquè se't queixen i no et compren.
Clar, això ens passa a nosaltres també, vull dir, no, a veure, en un restaurant poder és més fàcil de gestionar-ho, perquè si puges poder un euro al menú mentre mantinguis la qualitat, ho pots fer, però si jo et fico uns macarrons al súper a una bandeja individual de 250 grams a 5 euros, que potser és el preu de mercat que hauria de tenir tal com està la matèria prima, ningú els compraria. Llavors, pues absorbeixes pèrdues una miqueta i ajustes la recepta al màxim.
Molt bé. Una cosa més, Axel, li vols dir, aprofitant que tenim el Pol aquí?
Jo crec que ha quedat tot bastant aclarit de com va i com funciona aquesta empresa, no?
Sí, doncs acomiadem el Pol, que deixem dir abans d'acomiadar-lo, que és un nou vingut a la ciutat, que bueno, ell és fill del rival de Terrassa... Però fa un temps que viu aquí a Sabadell, l'hem adoptat.
Bueno, la veritat, espero que sigui temporal, però...
No, que estàs molt bé.
Què vols, tornar a Terrassa?
Bueno, no estaria malament, la casa és la casa...
Ja el podem fotre fora, Axel, ja el podem fotre fora. Molt bé, Pol, doncs...
Espera, sí, una pregunta. A futur, quina és la teva idea? Continuar aquí, continuar en una empresa similar? No tens ni idea? Anar a un restaurant un altre cop?
Bueno, hi ha vegades que sí que m'ho replantejo, però jo estic bé, estic content aquí, amb horaris i condicions. La veritat és que no les he trobat en altre lloc com a la indústria alimentària. L'únic és que la vida dona moltes voltes, avui estàs aquí, demà ja no. I bueno, a vegades sí que m'ho plantejo, però el que tinc segurament és que tornar a la restauració com a tal a un restaurant no ho tornaré a fer.
És que la restauració, els que ja hem estat i hem sortit, és difícil que tornem a entrar, Al final, la restauració és molt dura i un cop has vist el que hi ha fora de la restauració, la qualitat de vida guanyes infinitat i costa tornar-hi,
M'esteu dient que en replantegi les coses?
No, clar, al final la restauració és molt necessària i ja va bé que algú segueixi, que si no, mira, dels que vam estudiar junts, que ens hem juntat aquí a la taula 3, dos ja no estem en restauració com a tal. Sí que seguim tots vinculats al món, però restauració com a tal dos no hi són, per tant has de seguir, Axel, t'ha tocat.
A més que la restauració és molt més que un restaurant, vull dir, tens un ventall enorme de possibilitats.
Completament d'acord.
Ara sí, Pol, perdona, que volia fer-te aquesta última pregunta i ja està. Anem a la part final, no?
Anem a la recepta. Què ens prepares avui, Axel? Va, explica'ns, sorprèn-nos.
Bueno, pues jo havia pensat en fer unes carxofes confitades amb papada ibèrica. És un plat molt senzillet i ja veureu que són passos molt fàcils i res.
Com ho fem, això, va?
Necessitem carxofes fresques, sisplau, no compreu de pot perquè venen cuites i no teniu res a fer, si no.
I congelades?
No, tampoc, sisplau.
Tampoc,
No fresca.
Aquesta bossa del Mercadona de congelades, no. Ara potser fes una pregunta una mica d'estil Sergi, que faria que ell sempre diu que no tenia idea de cuinar, la que hagués fet ell,
No. Carxofa fresca. Li traiem les fulles grosses de fora, pelem una miqueta el tronc i les posem amb oli d'oliva verge extra. Les cobrim i les posem al foc que no arribi a fregir, molt suauet. Hauria d'anar per anar bé a uns 80 graus, però bueno, que es fa avui, si no tenim termòmetre, no passa res. I durant uns 40
Home,
minuts...
És que ets molt específic, Al final vas a buscar molt allò... No conec ningú que a casa vagi amb el termòmetre a mirar la temperatura de l'oli.
Bueno, si es volen fer les coses bé i que surtin impecables...
Sí, però a mi sempre m'han dit que la cuina, la pastisseria no, però la cuina és molt avui,
Bueno. Ferran Adrià diu el contrari,
Sí? Bueno,
sí. Bueno. Ferran Adrià diu que s'ha passat tot, la sal també.
S'haurà de comprovar.
L'haurem de portar de convidat, no?
Sí, home, seria un honor,
Aviam si es deixa.
I tant.
Bueno, doncs confitem les carxofes 40 minuts en un oli d'oliva verge extra, a uns 80 graus, com he dit. Una vegada tenim això, les traiem d'aquí, les escorrem i les posem en paper absorbent. I encara amb la temperatura... Agafem papada ibèrica, de porc ibèric, i que estigui curada amb sal, com si fos un pernilet o alguna cosa així, i la tallem molt primeta. I la posem a sobre de la mateixa carxofa. Anirà suant la papada i quedarà una textura molt xula de la papada que es va desfent, queda un greix desfet i té el sabor aquest de la carn.
I no la passes ni per la paella ni res,
res. És el mateix escalfor de la carxofa i a l'estat allà de primeta queda impressionant.
Ostres, que interessant, eh?
Això, una miqueta d'oli i sal i ja està. Pebre!
I ja tens el plat fet, eh? Sense cap mena de...
Ja et dic, dos ingredients i és algo impecable.
Què podem trigar a fer aquest plat?
Els 40 minuts de la carxofa.
40 minuts de la carxofa i ja està, no?
I que triguis a empelar-les.
I 5 a emplatar i 10 a empelar-les, no? Una horeta.
Jo crec que poder trigues més a emparar la taula que a emplatar-les.
Sí, no? Molt bé, molt bé.
Amb què em maridaries?
M'has putejat una miqueta, eh? M'has anat a buscar. Al final, jo sempre dic, bueno, jo i la gran majoria de sommeliers diem que les carxofes és l'ingredient més difícil i més impossible de maridar, no? Al final, l'únic que marida bé amb la cervesa... Ai, amb la carxofa és una cervesa, no? Al final...
Pues somio amb el vi.
Us he buscat un ancestral rosadet, que al final, a l'ancestral, no sé si sabeu el que és, Pol, l'Àxel...
Bueno, vaig bé si et dic que és com un cava.
Bueno, com un espumós t'ho compro.
Vale.
És com un espumós, però sabeu que tots els espumosos fan sempre dues fermentacions, un en dipòsit i una ampolla. Pues un ancestral fa una sola fermentació, però manté les dues parts, no? Comença en dipòsit, llavors l'embotellen i acaba la fermentació en ampolla. Això fa que sigui molt més fresquet, tingui una bombolla molt més fineta, que ens anirà molt bé per contrarrestar una mica aquest greix que pot tenir la papada ibèrica, no? Jo he pensat en un merlot, en un ancestral rosat, que es fa a València, a la zona d'Alto Túria, que ho fa a les bodegues Vegamar, ancestral rosado. I a més, és algo que teniu aquí pròxim, perquè Vegamar té una botiga aquí a Sabadell, a l'Eix Macià, que el podeu trobar i fer un superet espectacular.
Llavors és un vinet que és fàcil de trobar i aquí l'audiència podria fer-se el sopar a casa amb aquest vi.
Completament, i a més, ja et dic, per ser una carxofa jo crec que és el vi o l'acompanyament que millor anirà, una mica de bombolla per netejar una mica el paladar i baixar una mica aquest punt més de terciopelo, més de vellut que té la carxofa.
Espera, aprofitant que tenim el Pol, que encara no s'ha anat, com milloraries el plat? Perquè només dos ingredients poder quedar una miqueta pobre. Dóna-li aquí mitja volta, va.
Bueno, la veritat és que amb ingredients que puguem tenir a casa, la veritat és que és una miqueta complicat, no? Però poder... Home, clar, si ho estipuléssim al restaurant, pues, si la papada la confitéssim també, si li fiquéssim una salsa de carn reduïda o una miqueta de parmesà, possiblement la milloraríem.
I ara poder tinc una tonteria, però afegir-hi un ou fregit a sobre?
També, sí. Però
que poder
sigui més fàcil... Bueno, molt fregit ja, i molt greix.
Bueno, jo sempre dic que un ou ferrat li va queda bé a tot arreu.
Va bé a tot arreu,
Vull dir, un ou ferrat és una cosa que és brutal, vull dir, és un productàs, però possiblement a casa li ficaria unes làmines de parmesà per sobre, que poder li quedaria bastant bé.
Ojo, el tip que ens ha donat, eh?
Ho aproves?
Ho aprovem, ho sí. Fotem, ja està.
Sí, bueno, doncs s'haurà de provar. Un dia fer un sopar a quatre mans, jo porto el vi i ja ho tenim tot. Vale? Ja esteu tots convidats, els oients. Molt bé, senyors, doncs això seria tot, no? Ens escoltem la setmana que ve, no?
Doncs ja està. Primer de tot, agrair aquí al Toni González, el nostre tècnic d'Axó.
Sí, el que està a la cuina, no? Tant que parlem de cuina i al final el que està als fogons de la ràdio.
Correcte. Molt bé, Pol, moltes gràcies per tu, per haver vingut avui.
Agraït d'estar aquí amb vosaltres i, bueno, ja sabeu on estic.
I, bueno, res, Albert, tu, ens veiem la setmana que ve, no? Com a molt tard.
Exacte, ja ho sabeu, la setmana que ve tornarem a ser aquí a la web de Ràdio Sabadell i a Spotify.
Vinga, que vagi molt bé.
Vinga, fins una altra. Adéu. Gràcies, adéu. És el meu rotllo. Esmolant el ganivet.